Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de la plataforma Calella pels Refugiats, que han explicat per què ningú s'ha apuntat al programa català de refugi. Potser s'hi apunten més endavant com a entitat, però hi ha alguns membres que no ho veuen bé perquè és un programa que surt de les institucions, a les quals culpen de no fer prou per resoldre aquest drama. Parlarem del dia de l'activitat física. Per celebrar-ho, avui els avis i àvies han anat a fer exercici al Parc del Mau i hem fet una enquesta a usuaris del CAP per saber si la seva opinió coincideix amb la bona nota que li posa un recent estudi. També parlarem d'ocupació, concretament del programa Reempresa a Calella, de les dades d'atur del primer trimestre i una xerrada que organitza Esquerra Republicana d'aquí a 3:15. I com sempre farem un cop d'ull al Festimatge de la mà de la càpsula informativa especial diària de Marta Hernández. Doncs comencem. La plataforma solidària Calella pels Refugiats valorarà en una propera assemblea si apuntar-se com a entitat al programa català de refugi impulsat per la Generalitat de Catalunya. Abans de decidir-ho, volen esperar a constar formalment com a entitat oficial amb el NIF i amb tota la documentació registrada. El comunicat s'ha produït arran del fet que al registre de persones del Maresme apuntades al programa català de refugi no hi hagi cap calellenc, quan a la nostra ciutat hi ha una plataforma solidària que treballa justament per l'ajuda a persones refugiades.
El motiu que explica aquesta paradoxa i que al·lega Calella per Refugiats en el seu comunicat és que el programa català surt d'institucions catalanes, de qui en retreuen una mala gestió en aquest drama, i això fa que no sigui engrescador participar-hi per a la gent que vol treballar voluntàriament per aquesta causa. Al seu entendre, des de la societat civil organitzada també, es poden fer accions resolutives i incisives en ajudar i acompanyar les poques persones que han aconseguit arribar a casa nostra. De moment hi ha opinions diverses dins l'assemblea al fet d'apuntar-se al programa català de refugi i es decidirà en properes assemblees. Anna Missé és portaveu de Calella per Refugiats.
No és que ho haguem descartat del tot, ni molt menys. De fet, en el seu moment es va plantejar la possibilitat d'afegir-nos en el programa, el que passa que no a títol individual, sinó com a entitat, i com que encara no estàvem constituïts com a plataforma legal, per dir-ho així, doncs ho vam desestimar de forma temporal. D'altra banda, també és veritat que hi havia altres opinions que eren que forma part d'un programa de les mateixes institucions, que són les mateixes, doncs que no estan fent gaire cosa per la situació que estan visquent les persones, sobretot en els camps, i hi ha algunes contradiccions. La idea és tornar-ho a plantejar un cop ja ens hi podem participar-hi perquè ja estiguem constituïts, però sí, evidentment no ho descartem.
Anna Missé ha explicat també, tal com diu el comunicat, que ja han demanat a l'Ajuntament de Calella la possibilitat d'ajudar en allò que faci falta a la família que ja està vivint a la ciutat, però que de moment ningú hi ha tingut contacte directe perquè la seva arribada s'està tractant amb molta discreció i confidencialitat.
L'Ajuntament ens ha anat informant i de moment sí que és una cosa que estan portant amb bastant anonimat, tinguent en compte doncs, que són persones que fugen d'un lloc que estan perseguides, amb la qual tampoc s'està difonent massa informació dels passos que estan seguint aquestes persones, però sí que se'ns va informant de tot el que és important a través de l'Ajuntament amb la plataforma.
En el comunicat, Calella per Refugiats diu que no té culpa del fet que el grau de desafecció i desmobilització ciutadana estigui arribant a quotes mai vistes i per això afirmen que treballen també en la conscienciació de la gent.
Per altra banda, Calella pels Refugiats considera que il·lustrar la notícia de que no hi ha cap calellenc al programa català de refugi amb una imatge de Calella pels Refugiats, tal com va fer Ràdio Calella Televisió, els al·ludia i per tant es podia establir un vincle de relació directa entre la notícia i la plataforma.
Asseguren que això els ha comportat acusacions greus fora de lloc i calumnioses en xarxes socials. Consideren que com a única associació Calella que treballa per les persones refugiades calia haver considerat el parer de Calella per Refugiats abans de publicar tal notícia on hi apareixia el seu nom com a foto il·lustrativa.
Aquesta aquesta notícia ens va implicar directament el posar una foto del logo la Calella per Refugiats, no? Donava a entendre que, tot i liderar aquí a la zona de Calella doncs, la lluita, la sensibilització per a situats refugiats, doncs ningú s'hi havia apuntat. Sí que ens va afectar d'alguna forma, perquè primer ningú es va posar en contacte amb nosaltres per preguntar-nos si estimava o no la possibilitat d'afegir-nos al programa, que encara hi som a temps com a entitat, i després, doncs, que, bueno, evidentment, si no s'ha fet és per unes raons, i per unes raons molt clares i molt sòlides, que, com et dic, doncs no se'ns ha preguntat.
El comunicat també destaca el suport social que rep l'entitat i les activitats que organitzen, que ho fan de forma voluntària i no lucrativa. Ara mateix estan centrant la majoria dels seus esforços a la confecció del festival La Crida.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions. Una trentena d'usuaris de diversos serveis de l'Hospital Sant Jaume de Calella s'han afegit aquest matí a la commemoració del Dia Mundial de l'Activitat Física. Ho han fet amb una de les sessions habituals i periòdiques de psicomotricitat que avui, i de forma excepcional, han realitzat a l'aire lliure. Fins al Parc del Mau i acompanyats pels professionals dels equips han realitzat activitats per millorar la seva coordinació o l'equilibri, per exemple.
Han aprofitat el matí assolellat per compartir un esmorzar i han hagut de col·laborar en la seva preparació. I això era ja com un segon exercici perquè molts d'ells tenen dificultats de mobilitat i de coordinació i per això tallar l'entrepà per la meitat o sucar-lo amb tomàquet i oli no els és fàcil. A continuació han fet un circuit d'activitats en funció de la seva capacitat. La doctora Glòria Saltó, metgessa de l'equip de rehabilitació, ha explicat quin és el treball que realitzen els usuaris.
Cada dia fan una sessió de psicomotricitat, d'activitat física, on fan doncs, bueno, moviment de diferents parts del cos, moviments més relacionats amb l'equilibri, i això es fa cada sessió que venen a l'hospital de dia, fan una estona d'aquesta activitat, fan uns 25-30 minuts d'aquesta activitat física. Hi ha persones que els agrada molt i estan molt, i que fan més del que els hi dius, i hi ha altres persones que quasi que els hem d'arrossegar, però bueno, però després la veritat és que molt bé.
Saltó ha destacat el treball dels professionals del servei per elaborar programes de rehabilitació gairebé individualitzats i canviants a mesura que avancen el procés.
El treball del rehabilitador, dels fisioterapeutes, del terapeuta ocupacional, de la infermera que treballa també amb nosaltres, és adequar això, adequar el tipus d'activitat que es fa a cada usuari. Ja no tots els usuaris que han tingut un ictus poden fer els mateixos exercicis. Llavors la feina dels professionals sobretot és adequar quin tipus d'activitat i quina intensitat ha de fer cada usuari.
L'OMS recomana per al conjunt de la població que es facin 30 minuts al dia d'exercici en el cas dels adults, arribant a l'hora entre infants i adolescents.
Seguim parlant de salut. A principis d'aquesta setmana, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva feia públics uns excel·lents resultats que els del CAP que gestiona ja han obtingut en una enquesta de qualitat realitzada pel Departament de Salut. Se li atorgava una puntuació de gairebé 92 sobre 100, valorant aspectes com els processos assistencials, l'accés als serveis mèdics o d'infermeria i el treball social, entre altres. En l'enquesta també es recollia l'opinió del personal sanitari.
Un equip de Ràdio Calella Televisió s'ha desplaçat aquest matí a les portes del CAP de Calella i les opinions recollides per als usuaris confirmen el grau de satisfacció que posa de manifest l'informe. N'han parlat tot tipus de perfils de pacients grans i joves, homes i dones, que coincideixen en destacar el treball del personal mèdic que, en el cas dels CAPs, ofereixen una atenció personalitzada i pròxima.
Cada vegada que he necessitat i he vingut ha sigut esplèndid. Tant la part d'infermeria com la part de doctors i d'atenció, que agafes el telèfon, que t'atenen, m'han atès sempre molt bé i m'han anat molt bé, és que no tinc cap queixa jo.
Estoy haciendo un tratamiento con odontología y es que la chica es fenomenal, todo se preocupa por ti, si te duele, si no te duele, la atención para mí es ideal.
L'única cosa que sí que et diria és que moltes vegades si telefones de casa perquè et agafin el telèfon costa molt, això sí, però tens de tenir paciència.
Em van detectar una angina de pit, em van salvar una mica la pell, no, per dir-ho així, i després totes les revisions, vull dir, que he anat fent, totes les proves que m'han anat fent, fins ara aquest any, que m'han donat l'alta, encantat de la vida. I jo no he notat, al meu cas, tampoc tot això de les retallades, perquè totes les proves que m'havien de fer me les han fet, quan he hagut de posar-me un aparell, quan he hagut de fer-me una prova d'esforç, la medicació, tot, vull dir que les analítiques, tot.
Tot el que és qüestió de metges, un excel·lent per tots. I el més un 8 perquè hi ha gent de tota mena, eh? La perfecció no existeix enlloc. Hi ha gent que és més amable, hi ha gent que és els metges que es posen més a la pell d'un i són més, tenen més empatia doncs, amb els problemes i que se'n preocupen.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un 12 sobre 10. En el trato con el personal y con mi el doctor que tengo de cabecera es magnífico, o sea que estoy contentísimo. Yo procedo de Barcelona y con la edad que tengo siempre me he encontrado que me han tratado muy bien y aquí perfecto.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Deixem de parlar de salut, parlem ara un bloc sobre ocupació. El Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Calella és centre col·laborador del projecte Reempresa de Catalunya, que impulsa la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT.
El punt Reempresa més proper per als empresaris i emprenedors de Calella es troba al Centre Innova de Pineda de Mar. Des de Calella són derivats allà on reben informació i assessorament de negocis que són viables, però que, per diversos motius, les persones que els porten endavant ho han de deixar. A Calella, i segons explica la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Núria Parella, hi ha hagut interès per aquest tipus de situació.
Sí que hem tingut gent que ha vingut a Calella a interessar-se. Normalment són gent que per jubilació, canvi de domicili o qualsevol motiu personal, doncs ha de deixar de gestionar el seu negoci i llavors és una cosa que et costa molt de fer, els negocis costen molt aixecar i hi ha molta gent doncs, que el que vol és que aquest negoci continuï, que quedi com un llegat de la seva feina, perquè tots sabem que aixecar un negoci és molt difícil. Llavors el que fem és adreçar-los al servei de reempresa, que tenen una bossa de negocis que es volen deixar de gestionar però que no volen que es tanqui.
D'altra banda, el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Calella assessora els nous emprenedors, avalua la viabilitat dels seus negocis i fa plans d'empresa i formació, entre altres. Per ella, fa un bon balanç de l'activitat relativa al 2016.
Les dades de l'any passat, perquè veieu com anem, vam atendre 105 emprenedors, es van fer 87 idees de negoci, 34 plans d'empresa i es van crear 49 llocs de treball des d'aquesta àrea d'emprenedoria.
L'àrea de promoció econòmica del Consorci Calellenc ofereix subvencions als emprenedors com els 750 euros a l'any per pagar els autònoms o ajudes directes per fer millores als locals comercials.
Doncs bé, Calella ha tancat el primer trimestre del 2017 amb un atur registrat del 17,17%, segons dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, que s'acaben de fer públiques. 1.279 calellencs consten com a demandants d'ocupació, una trentena menys que el mes de febrer.
Les dades d'atur registrat a Calella en el que portem d'any continuen situant-se per sota de les del 2016. L'índex no ha superat el 18% en aquest primer trimestre, el que s'assimila al comportament de la desocupació local experimentat el 2015. 37 calellencs es van incorporar al mercat laboral durant el mes de març, segons consta en l'informe. A nivell comarcal, l'índex d'atur baixa fins al 14,14%, però es manté per sobre de la mitjana provincial i de la catalana.
I per tancar aquest bloc dedicat al treball, dedicat a l'ocupació, comentar que Esquerra Republicana de Catalunya de Calella ha organitzat per aquest vespre una taula rodona sobre els reptes que afronta el mercat laboral.
La quarta revolució industrial i Catalunya, el nou mercat de treball, nous perfils i noves necessitats. Aquest és el títol de la taula rodona en què hi participen el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta, el president del PIMEC Logística i de la Fundació ISIL, Ignasi Sayol, i la periodista i emprenedora digital, Mariola Dinarès. Josep Ginesta ha explicat que la recuperació de llocs de treball que s'està produint està a mig fer perquè els treballadors no tenen tots els drets que haurien de tenir.
Mig camí perquè veiem com els llocs de treball que recuperem ho fem amb aquelles patologies del passat que feien que hi haguessin precarietat en el conjunt del mercat de treball espanyol, però també en el català, no? Temporalitat, contractes a temps parcial, salaris més baixos del que haurien de ser per un país com el nostre, en fi, tot un conjunt de coses que ens situen amb una important feblesa, no?, en aquest mercat de treball a les persones.
Per al secretari general de Treball de la Generalitat, el més important és capacitar els aturats per tal que la cerca de feina sigui més eficient i adapta als nous reptes i professions del futur.
són gent en les que cal empoderar molt perquè s'enfrontin al mercat complex, no? Que, en el qual, a més, la transformació tecnològica, la indústria 4.0, la robotització, també ens situa doncs, que moltes d'aquestes persones hauran de transitar de sectors en els que estaven treballant cap a altres sectors que aniran apareixent, aniran naixent, perquè els anteriors en els quals havien treballat han anat morint també, no? I per tant, haurem d'empoderar molt a la persona, a l'individu, enfortir-lo des de les polítiques públiques perquè puguin afrontar el repte de sortir a buscar feina.
La taula rodona organitzada per Esquerra Republicana Calella es fa un quart de nou del vespre a la cooperativa L'Amistat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Són 7:45, un dia més, arribats a aquest punt de l'informatiu. Fem un cop d'ull a les diferents novetats, diferents propostes que ens acosta al Festimatge, com sempre amb aquesta càpsula informativa de la companya Marta Hernández.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Benvinguts un dia més a la nostra cita per repassar el calendari del Festimatge 2017. Continuem avui amb les projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges. Dels 681 treballs a concurs, durant aquest mes d'abril en què celebrem el Festimatge es podran veure 108 curtmetratges. Avui gaudirem de 14 films repartits entre les sessions de tarda i nit que es duran a terme a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre a l'Ajuntament Vell. Durant la sessió de la tarda es podran veure 4 fils d'arguments. José Andrés López, de La Rica, dirigeix Sin Preguntes, protagonitzat pels actors Esther Jimeno i Salomón. A l'anar llança les escombraries com cada dia, els amos d'un bar es troben que tot està remogut. Hubo un lugar, de Irene Garcés, protagonitzat per Samuel Galiardo, ens explica que Carlos viu des de fa anys distanciat del lloc on va créixer i de la seva família. Després de la mort del seu pare, torna a casa a encarar la desaparició del progenitor i a retrobar-se amb la seva germana i amb la seva mare.
¿Tú sabes dónde está la barca, mamá?
Ya lo sé. Se deshizo de ella cuando tú te fuiste. Un día, sin más, dejó de navegar. No podía bajarla él solo.
Mañana està dirigit per Manuel Aguilar i protagonitzat per Clara Badiola, Ramon Aguirre i Marian Torres. Maria viu les 24 hores del dia depenent d'en Vicente. Ell és qui fa que ella segueixi tenint ganes de viure i que despertar-se cada dia tingui sentit. Però un matí tot canvia. José Antonio Campos ens presenta el curt d'argument Secretos de Pareja, de Piñaki Gómez i Larissa Ramos. Cada parella té els seus secrets i els de l'Anna Maria i l'Eusebi són una mica peculiars.
Tú nunca te das cuenta, Ana María, pero siempre me dejas en ridículo delante de tu familia. ¿Tú te das cuenta de eso o no te das cuenta de eso?
Siempre te estás quejando de mi familia, si no es de mi madre, es de mi padre, de mi
cuñado.
¿Qué haces?
Lo que quiero es que me digan la verdad. Mírame la cara, mírame la cara y dime.
La sessió d'avui a la tarda es complementa amb el documentant Retorn al Valley de Montserrat Miquel i el curtmetratge d'animació de Irma Orozco titulat Don Ruperto. Pel que fa a la sessió de nit es podran veure 6 fils d'argument. El primer porta per títol The Sweater de Álvaro Congosto, protagonitzat pels actors Bates Wilder i Courtland Jones. Ambientat el dia 30 d'octubre de 1938, mentre Orson Welles retransmeteix la seva adaptació de la Guerra de los Mundos, un solterón i la seva veïna escolten la ràdio junts, convençuts que el món s'acabarà.
Hi, my radio just blew a tube. Can I borrow your radio?
Rocío Calabozo i Óscar Sánchez ens presenten Recuerdos para mi padre, protagonitzat per Carme Prilgo i Rafael Gómez. La pèrdua de la seva mare fa a Max un noi molt especial.
Papa, ¿qué haces un despierto sin ponerte el pijama? El caramelo. Oye, es un tierno. Sabes qué significa el día 21, ¿verdad? Sabes que es el cumpleaños de Max.
Germán Suárez ens presenta Yun-ho, amb els actors Ángela Hurtado i Jake Jackson. En el fragor de la batalla, el tenient Josh Sullivan veu les conseqüències i danys col·laterals de la guerra. El Morico, de Jorge Aparicio, està protagonitzat per Alfredo Abadía i Domingo Carrillo. El Morico, conegut personatge de la comparsa de gegants i capgrossos de Saragossa, va un dia a la consulta d'un psiquiatre. La conversa prendrà, de sobte, un gir inesperat.
Parece obvio su caso. Quien ha sufrido violencia en su infancia tiende en muchos casos a ejercerla él después. ¿Es esto lo que le preocupa?
No, no. Hay más historia. Estoy confuso, la verdad. Es que ahora quería dejarlo.
El darrer curt d'argument de la nit és D'Adrés, de Max Westberg, protagonitzat per Jacqueline Kelly i Daniel Genalo. Una dona decideix posar fi a la seva relació amb el seu nòvio, un músic de jazz que es troba en apurs econòmics. Però ell té bones notícies que podrien fer-la canviar d'idea. Durant la sessió d'aquesta nit podrem gaudir també del documental titulat El baile de los infantes, de Joaquim Pascual i Javier Dampier, i del curtmetratge d'animació de David García, The Witcher Innocent Evil, que ens explica que sempre haurà oscuritat i sempre necessitarem els bruixos. Recordeu que la cita d'avui amb el 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges a l'Ajuntament Vell és a les 7 de la tarda, en primera sessió, i a 9:45 de la nit pels més nocturns. No oblideu portar el vostre carnet al festimatge perquè us el sellegin i pugueu participar en el sorteig d'una nit d'hotel per a dues persones a un vila rural. Continuem amb el concurs a Instagram, pel que podeu penjar les vostres fotografies vinculades al festimatge amb el hashtag CoixinetFestimatge2017. L'autor de la millor fotografia guanyarà una nit d'hotel per a dues persones a un vila rural. Tots dos regals per gentilesa de Cers. Podeu consultar el nostre calendari visitant la nostra web www.festimatge.org.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
I ja hem escoltat novetats del Festimatge, però no deixem de parlar de cinema, en aquest cas, de saber-ne algunes coses més, com per exemple les propostes de cara a la cartellera de cinema per aquests propers dies. L'escoltem.
Continguts en xarxa.
Els cinemes catalans reben aquest divendres una allau de noves estrenes. A El Hijo de Jean, un jove francès viatja al Canadà per saber més del seu pare, a qui no coneixia i que acaba de morir. De Hollywood ens arriba Life, Vida, sobre una tripulació de l'Estació Espacial Internacional que descobreix vida extraterrestre. I també s'estrena Your Name, una pel·lícula animada japonesa protagonitzada per dos joves que intercanvien els seus cossos quan somien.
¿Y qué vas a hacer allí?
Saber quién era. Y conocer a mis hermanos.
A El Hijo de Jean, amb 33 anys, Matías descobreix d'un dia per l'altre que el seu pare, a qui no coneixia, vivia a Canadà i acaba de morir. També s'assabenta que té dos germans i que rebrà en herència un quadre. Encuriosit, decideix viatjar a Montreal, on descobrirà que hi ha moltes altres coses que no sap.
¿Has hecho todo el viaje para esto?
Según mi opinión profesional, hemos cumplido el objetivo principal de la misión. Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra.
Protagonitzada per Jack Gyllenhaal, Life, Vida, tracta la descoberta de vida extraterrestre per part de sis membres de la tripulació de l'Estació Espacial Internacional. Quan l'equip comenci a investigar, la nova forma de vida demostrarà ser més intel·ligent del que esperava.
Si llega a la Tierra, pondremos en peligro a toda la humanidad.
Envía. Que van caure les estrelles. Va ser gairebé com si...
Com si estigués dins d'un somni. La veritat és que va ser una visió meravellosa.
I pels aficionats a l'animació japonesa, arriba Your Name. Taki i Mitusha descobreixen que quan dormen, els seus cossos s'intercanvien. Llavors, comencen a comunicar-se mitjançant notes. El vincle que es crearà entre ells es farà a poc més romàntic.
D'una cosa n'estic segura. Que si ens trobéssim, ens n'adonaríem. Ens n'adonaríem.
Doncs arribem al final de l'Infovespre d'avui. Ens queda, però, la previsió del temps.
Avui, jornada de cel serè, jornada amb poc nuvolositat. Per demà, també, cel serè amb alguns núvols. La temperatura mínima es mantindrà semblant i la temperatura màxima serà semblant o lleugerament més baixa. El vent bufarà fluix amb algun cop moderats.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dijous, dia 6 d'abril. Recordem que trobaran tota aquesta informació a la pàgina web de la ràdio i també a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Sempre acabem l'Infovespre amb un tema musical relacionat amb una efemèride. Doncs bé, tal dia com avui, però de l'any 1968, Espanya va guanyar el Festival d'Eurovisió. Segur que ja saben qui va ser la triomfadora i segur que ja estan pensant com feia aquella tornada de la cançó. Va guanyar amb 29 punts. La cantant era Maciel, que va guanyar a Londres amb la cançó La La La. L'intèrpret que havia de cantar la cançó inicialment era Joan Manel Serrat, però la volia cantar en català i va haver-hi una tremenda polèmica. La va acabar cantant la Maciel. I també tal dia com avui, però de l'any 74, qui va guanyar Eurovisió va ser ABBA amb Waterloo. Però triar per triar ens hem quedat amb la primera i avui escoltarem el La La La. I amb aquesta cançó ens acomiadem. Que passin una molt bona nit.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.